Avui a l'Ofici de Viure, ruptura de parella amb consciència. Ens ajuntem o ens casem. En definitiva, decidim viure amb algú altre en una relació que en diem d'amor. Encara que sembli mentida, els contes de fades existeixen en la nostra imaginació. Creiem que l'amor és un estat de felicitat que dura per sempre. Diu el psicòleg Xavier Guix, en l'amor se suposa que hi busquem una plenitud, una experiència d'unió i de reciprocitat al mateix temps. En general es tendeix a la complementarietat, però el dia s'encarrega de demostrar-nos que molta gent busca el que creu que li falta. Llavors carreguem de responsabilitat l'altre perquè esperem que ens ompli els buits de la nostra vida. I aquí comencen els problemes. No sempre, però carreguem l'altre de responsabilitat. De vegades els buits de la nostra vida som molt conscients que ens faltaven a nosaltres i que ens cal un canvi. Diu l'advocada i coach especialitzada en divorcis Montour al seu llibre Divorcis amb amor. El divorci és un canvi que suposa transformació. Un divorci transforma les persones, la manera de pensar, de sentir i de veure la vida. Quan arriba el divorci, s'acaba un suposat ordre existent i no aniràs immediatament a un nou ordre, ja que aquest nou ordre encara no ha emergit. És en aquest moment quan encara pot passar de tot i quan tot és possible. A partir d'aquí, Montour encara una línia que potser ens sembla insòlita, però que ella coneix bé i titlla de ben possible. La idea del divorci amorós, diu la nostra convidada d'avui, que pot semblar revolucionària o innocent, però no és nova, i cada vegada la veiem més estesa. I en aquest sentit desemboquem en un altre llibre, Separación Consciente, de l'Alicia Sánchez, que també ens acompanya al programa, i que diu que una separació conscient guiada per l'amor no és una ruptura, sinó un continuem. Com que no ve d'un enuig momentani ni d'un ressentiment acumulat, no sorgeix la necessitat de separar-se físicament fins que es mostra de manera progressiva el desenllaç del procés, fins que es va fent evident. Avui a l'Ofici de Viure, ruptura de parella amb consciència.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc Marta Segura, soc psicòloga clínica i terapeuta de parella. Tothom qui se separa voldria fer-ho el millor possible. Però aquesta decisió sovint arriba després d'un llarg temps de mals entesos i discussions. I hem de tenir en compte que segueixen sent les mateixes persones que abans, però separades. Per tant, si quan estaven junts hi havia desacords que no sabien com resoldre, és absurd pensar que pel fet de separar-se es posaran d'acord en tot. Per altra banda, en una separació s'han de prendre les decisions molt importants en un dels moments en què emocionalment s'està pitjor. I no és estrany que les coses no surtin tot el correcte que voldríem. Però també és veritat que moltes parelles ho han aconseguit perquè han entès que en aquests moments de la nostra vida no encaixem. I quan això passa, les coses van molt millor, perquè les decisions preses des de l'acceptació sempre són millor que les decisions preses des de la desesperació. Quan començo una teràpia de parella dic, l'objectiu és que estigueu bé, si pot ser junts, millor. Per tant, el més important és veure a l'altra persona tal i com és i no fer-se més intencions de canviar-lo. De vegades em pregunten, ho hem d'acceptar tot? Jo contesto sí. Una vegada ho hagis acceptat, podràs decidir si val la pena seguir junts, si és incompatible o si cal modificar alguna cosa. Idíl·licament, ningú no s'hauria de separar sense haver fet aquest pas. Això no vol dir que ens lliuri del dolor d'un trencament. Però veure l'altre com algú a qui vam estimar però que ara no som compatibles ens ajudarà molt. L'acceptació també serveix en les relacions tòxiques o fins i tot de maltractament, on hem de separar-nos encara que ens estimem, perquè aquestes relacions es mantenen des de la falsa il·lusió que canviarà i s'ha d'acceptar que no serà així. Per tant, tenint en compte el dolor que provoca una separació, és important cuidar-nos emocionalment per entendre que la separació no és cap fracàs. Només és el final d'una relació que havia anat bé, que havia començat amb amor i que pot acabar amb un altre tipus d'amor.
Avui a l'Ofici de Viure, ruptura de parella amb consciència, amb l'advocada Montour. Benvinguda.
Hola.
Gràcies per ser amb nosaltres presentant aquest Divorcis amb Amor que ha publicat Rosa dels Vents, i l'amiga Alicia Sánchez Pérez. Benvinguda, Alicia.
Gràcies.
Que ha publicat Separación Consciente. Són dos llibres que tenen molts punts en comú a Zenit, que de fet és una nova versió d'un llibre que inicialment vas venir a presentar en aquesta casa.
Sí.
Ja fa una mica de temps.
Separar-se per amor,
Separar-se per amor, que de fet, clar, són títols que crida molt l'atenció, que a la Montour explica en la introducció. En algun moment vaig dubtar, no me n'amago, especialment quan compartia aquesta reflexió amb algú i rebia un input negatiu. Una amiga filòloga em va dir: però si això és un oxímoron, divorcis amb amor, la idea, dius a la introducció, del divorci amorós pot semblar revolucionària o innocent, però no és nova, i cada vegada la veiem més estesa. Bé, amb quina acollida estàs veient, receptivitat o cares de sorpresa durant aquests darrers mesos en les presentacions del llibre?
Doncs més aviat tens raó, que són cares de sorpresa, de com ha de ser, és un oxímoron, no? Un divorci amb amor, no? També perquè, no sé si a tu t'ha passat, que la idea d'amor la vinculem molt amb l'amor romàntic, amb un tipus d'amor, i llavors quan penses en amor, penses en la parella i no en totes les formes d'amor que són les que jo preconitzo des del llibre, no? Perquè quan parlem de divorcis amb amor és de connectar-nos amb l'amor amb diferents formes, cap a un mateix o cap als nostres fills, en forma de responsabilitat, o cap a l'altre en forma d'empatia, no tant amb el sosteniment de l'amor romàntic o de l'amor de parella, que és justament el que s'acaba amb una ruptura, no?
Dius: la meva pretensió ambiciosa és canviar i renovar la perspectiva i les idees que tenim sobre aquest procés vital.
Sí, home, sí. Si penses, moltes vegades em pregunten, no? I no cal anar a la Mateu perquè era mia, al segle, no? Sinó, jo què sé, la Joan Baez fa 4 dies cantava El preso número 9, no? Me la vaig trobar amb una altra persona. O sigui, les ruptures amoroses ens n'anem a un lloc de que podem treure tot el pitjor que hi ha. I jo el que proposo és un canvi, que ja és, com he sentit en la psicòloga que parlava, que la major part de la gent ho fa bé, però hi ha una cultura d'idea de que un divorci és una guerra, que un divorci realment és una cosa que, bueno, que t'has de preparar perquè venen coses dolentes. I és veritat que hi ha dolor i que hi ha coses que, bueno, potser són difícils de passar, però d'això a plantejar-ho com una batalla contra l'altra, hi ha un pas que has de poder i voler donar, no? I la meva idea és que ho pots fer d'una altra manera.
I una amiga et va preguntar: no deus estar escrivint un manual d'autoajuda, oi? I tu
sí.
Li vas dir, doncs sí.
Em sembla que sí, ho veig a les llibreries, que no saben molt bé entre que està en català i l'autoajuda en català tampoc hi ha tant, no? I que és d'autoajuda, doncs sí, és un llibre. Una amiga l'altre dia em va dir, que farà la presentació, una psicòloga també, em va dir: més que un llibre d'autoajuda, és un llibre d'ajuda, directament.
I dèiem, bé, que té molts punts en comú amb el de l'Alicia Sánchez, perquè, bé, inicialment el teu, com dèiem, era separar-se per amor, per tant també inclou aquesta contradicció, i llavors tu també el que fas és obrir molt i molt el ventall de l'amor, i el teu amor va més enllà, l'amor del que parles, i estem en un programa de psicologia però també d'espiritualitat, l'amor del que parles ens transcendeix, va més enllà de les persones, cosa que encara la Montour encara no ha arribat en aquest punt, com a advocada, explicant com encarar amb consciència una ruptura de parella, encara no, diem-ne que no va tan enllà. Tu en aquest sentit no talles un pèl.
Bueno,
en la teva línia.
Jo, sí, això te n'anava a dir. Mira, per exemple, una de les coses que he vist és que, del que parlava la Mont, és que ens separem igual que hem sigut parella. No hi ha sorpreses, en aquest sentit, no? Llavors, és com vivim la relació amb els altres, amb l'altre, no? O sigui, la nostra parella, perquè la parella és el que tens més a prop, potser és el que rep més la teva autenticitat o tot el que amagues, però ningú s'hauria de sorprendre quan diu: és que, claro, ara que m'estic separant i passa això, no? I jo, no, quasi mai no hi ha sorpreses, no? Llavors el que hem d'aprendre potser és relacionar-nos, des d'on ens relacionem. Hi ha una cosa que jo vaig posar el títol de Separar-se por amor, i perquè en el meu cap jo veia que això explotava el meu cervell, no? Separar-se i por amor, com, o sigui, la meva família mateix no ho entenia quan nosaltres anàvem de la mà, perquè clar, el llibre és l'experiència, no? Està xorro perquè és l'experiència viscuda i està escrit mentre ho estava vivint, no? I quan ho explicàvem és que ens estimem, o sigui, ens estimem molt, però nosaltres hem descobert que la relació de parella estan basades en la por. Moltes de les relacions estables estan sostingudes, o el pegamento, per dir-ho d'alguna manera, és la por. I quan ho vam veure, quan vam començar-ho a veure, vam decidir caminar com a relació. Jo no vull, és que jo tenia la sensació de, és que no t'estic estimant realment si tinc por de perdre't, perquè la meva por a perdre't, a deixar-ho, a que sigui tot molt diferent, a perdre la relació tal com la tenim, fa que jo no pugui ser autèntica, no pugui ser completament honesta amb tu, sincera amb tu, després de 15 anys, no? Llavors, clar, el meu plantejament no és respecte a la separació, perquè no, encara que es diu així, jo no crec en aquesta paraula, no és el que jo estic vivint, no? Jo estic vivint amor, un vincle d'amor amb una persona que érem amics, després vam dir que érem parella i ara tornem a ser amics, l'únic que hem deixat és de dir-nos parella.
O sigui, però canvia la forma, no? Però al fons és el mateix.
Sí,
no?
Al fons, essencialment és el mateix amor, el mateix que sentim, no? I, bueno, això era el que volia dir, no sé si
m'he anat. Una cosa superimportant.
Ah, sí, ara m'han recordat.
La por.
Sí, sí, ara m'han recordat.
La por és el que sosté a moltes parelles. Jo només volia dir una cosa, jo sóc advocada de formació, però el llibre no és un llibre que tingui respostes de tocada, ho dic perquè
és un llibre... No, també exerceixes com a coach.
Bàsicament, jo exerceixo com a mediadora i com a resolució amistosa i amorosa de conflictes. Llavors ho dic perquè has dit advocada, dic, no, hi ha una petita guia legal molt general al final, però és un llibre on no hi ha respostes de caràcter jurídic. També no
emfasitzes l'alt percentatge, no?, de separacions que acaben amb un acord amistós, no? Que no han de passar pels tribunals.
Sí. Bueno, en el nostre país qualsevol separació que vulgui tenir un mínim, bueno, que vulgui tenir legalitat, validesa, ha de passar pels tribunals, però una cosa és passar pels tribunals per firmar els acords del pis i no sé què i dels fills, i una altra cosa és passar pels tribunals per atacar-se.
Per una desavinença greu.
Sí. No, bueno, de vegades hi ha gent que simplement no sap com gestionar el conflicte. Clar. I espera que sigui un altre el que li respongui en això, o creuen que en els tribunals hi ha justícia i que els hi rescabalaran allò, aquell sofriment, allò, o que castigarà l'altre perquè ha sigut infidel i tal, i això en els tribunals no ho trobes. Jo ja fa anys que vaig abandonar els tribunals perquè en els tribunals no trobes més que, bueno... Ara seré una mica dramàtica, però jo crec que el que fem és fer mal a les famílies quan hi ha una intervenció d'aquest caràcter, no?
Per què? Això no ho entenc.
Pues fixa't, perquè la idea dels tribunals, a part de que és una idea de, imagina't, en comptes de fer-te tu responsable de quina és la teva situació, consciència, presència, què és el que passa, què és el que sento, no? Una mica el que explicava ella, això, quan apareixen clients així, dius, uau, que bé, no? Com
saben... Però l'Alicia ja no seria clienta
clar,
teva, per
exemple. Bueno, sí, perquè, clar, resoldre els... un conflicte acompanyat per una persona que sap, que això és una idea que tenim, que els conflictes parlem i ja els resolem. No, resoldre un conflicte demana moltes més coses, i més quan les implicacions emocionals són tan potents que et dificulten
molt. Ressentiments.
O simplement un sentiment tan lícit, i ho he vist amb mil, com sentir-te molt humiliat perquè ha passat que t'has enterat que fa molts anys que allò de la infidelitat és un pacte que pot estar o que no pot estar amb una parella, però si hi ha pacte i et sents... Pues et costa molt seure't en una taula amb aquella persona a parlar dels fills, a parlar de la casa, és molt difícil, i en les ruptures això està, i et demana, doncs, aquesta saber-ho, poder-ho portar. Llavors els professionals de la conflictologia, jo i tants d'altres que n'hi ha, doncs ajudem en això. I en els tribunals tu delegues el teu poder, no?, la teva capacitat de resoldre allò que és teu en una tercera persona. I per mi, en temes de família, que és el més teu, no? A mi em diuen, no, perquè, per exemple, amb el món nostre, no?, dels advocats, els que es dediquen a negocis, no, això, allò... Jo dic, jo em dedico a el més important del món. La teva vivenda, els teus fills i el teu menjar de cada dia, no se m'acut negoci jurídic més important, no?, més que això, no? I clar, quan tu ho poses en mans d'una tercera persona, a més jo ho veig com superpatriarcal, no?, un senyor allà amb la toga que decideix per tu quins horaris tindran els teus fills, de quina manera... doncs no és el millor. I la manera en què està pensat, i no m'allargo més perquè aquest tema, si no, estaríem tot de la manera que és el sistema judicial espanyol, ja no tinc paraules per dir-vos que, clar, una família que entra allà, doncs bé, no en surt. Evidentment, de vegades va bé, perquè, clar, et resol, al final no es posaven d'acord i algú ha dit el que havien de fer, però no és la millor manera.
Avui a l'Ofici de Viure, amb Montur i Alicia Sánchez Pérez, ruptura de parella amb consciència.
Sant Agustí, estima i fes el que vulguis. I wanna hold her, I wanna kiss her. She's not a daisy, she's not a daisy.
Digues, Alicia, que t'havies quedat a mitges.
Sí, m'havia quedat a mitges. Amb una... explicant que no sempre la separació es dona perquè la relació no funciona, sinó que a vegades és una decisió conscient que prenen dues persones quan se n'adonen que la relació està molt tacada de por. No sé si pel temps, com es diu això, costum, pel que sigui, no? Compromisos, obligacions, tenim una filla, i es van com liant moltes coses. I al final un, si no fa voluntat, no veu on està allò quan treus tota la palla, què hi ha, què queda, no? Quan treus la costum, quan treus certes coses, què queda? I llavors l'Ivan i jo vam decidir no decidir la nostra relació, què fem bé ja, deixar de pensar les relacions i viure-les a veure com es donen, tal com sorgeixen, no? Per poder comprovar si es pot confiar en que un es pot entregar a la vida, a l'amor, fins i tot amb les seves relacions, no? Què significa i quina implicació tenia això. Llavors vam decidir caminar la pregunta de com seria la nostra relació si no tinguéssim por de perdre'ns. Llavors vam decidir deixar anar tot com ens havíem comportat fins aquí, o sigui, tota l'estructura de 15 anys, les etiquetes, tot, per dir, anem a caminar i anem a veure què passa quan nosaltres caminem com serà, la descobrim i no la pensem, no? No diríem hem de fer això o cadascú a casa seva o cadascú... No la vamos a pensar. Deixem tot anar.
Suposo, però, que la Montour no ha conegut gaires parelles així.
No són la majoria. El que sí ha dit una cosa que a mi em ressona molt, que ho treballem molt, és que quan treballes amb gent que s'ho està pensant, això més des de la vessant del coaching, no?, i fas aquesta pregunta, no? Perquè veus que estan allà amb la maranya de tot el que estan pensant, no? I no del que estan sentint, i dius que... I busques... És una pregunta típica de coaching, no? De què faries si no tinguessis por? I pum, no? I molta gent ho diu, no, jo trencaria la relació, però tinc por, no? I és veritat el que tu has dit. Bueno, el teu és molt més avançat perquè, a més, és, vinga, anem a viure o no sense por. Anem a viure ja tot sense por,
bueno,
a veure què passa.
Amb por.
Bueno, ja...
Però anem a viure.
Intentem,
anem a viure.
No? Però, i hi ha gent que li serveix, no?, adonar-se. Sí, i et diuen, no? Ah, sí, tinc molta por del tema econòmic, de perdre diners, tinc molta por de perdre els meus fills, jo tinc molta por de com viuré, de ser... I hi ha molta por també, no sé si tu has vist això, molta por a ser una persona sola, no? Ningú m'estimarà o ja mai més trobaré parella. I què passaria si no trobessis parella, doncs?
Després també hi ha la por de la qual tu parles, Alicia, econòmica.
Sí, és molt gran.
És que jo vaig al·lucinar amb quantes pors vam descobrir. És que nosaltres, a més, no érem una parella... o sigui, que, com diria, que no estàvem enganxats, érem molt lliures, ja fèiem molt la nostra, però jo quan vaig al·lucinar, quan vam donar el pas de deixar-ho tot anar, com van anar sortint... por a què diran, cosa que jo no m'hagués pensat mai que descobriria.
Segur que tu no la tenies, aquesta por.
Pues la vaig veure, la vaig descobrir, sí. Quan important, de fet, fins i tot era tant que vam decidir no dir-ho a ningú el procés que estàvem vivint i caminar-ho sols amb la nostra filla. Va ser l'única i la primera que va escoltar, que li vam dir, mira, estem vivint això i volem caminar-ho i volem fer-ho en equip. Vam estar un any vivint junts encara i veient què passava, no? I cada cop que hi havia algun moviment, doncs ens ho dèiem, érem els primers. Si jo tenia sentiments per algú, la primera persona que anava era a l'Ivan i li deia, escolta, m'està passant això, què fem ara amb això, no? Com a equip, la sensació que jo tinc és que quan una parella no es comporta com a equip, no són amics, I aquí ja és com quan no hi ha tota aquesta base sòlida d'amistat, d'amor, tot és molt, es fa molt més rígid i més complicat, i ja, llavors hi ha aquestes lluites també d'egos, de necessitats, de tu m'has de fer i jo no em sento bé perquè tu no em fas sentir bé, i tota aquesta història, no? Llavors, quan es dona una relació entre persones sana, de responsabilitat individual, de respecte al que sents, al que fas, a tota la teva vida, encara que visquis en parella, no? Això fa que veus que, o descobreixes que hi ha una gran base d'amistat o de complicitat que pot estar bastida de relació de parella d'un tipus, d'un altre tipus, o que pot no ser una relació de parella, però veus que allò, la línia que portava general, el denominador, continua intacta.
Hi haurà parelles, escriu l'Alícia, que deixaran de ser-ho però continuaran vivint juntes. Hi haurà parelles que es redescobriran i enfortiran la seva relació des de la llibertat. Hi haurà parelles que separaran els seus camins completament. Hi haurà parelles que s'obriran a una relació oberta o poliamorosa. Hi ha tantes formes possibles com parelles. Quin paper juga la gelosia, no? Perquè implícitament, de la situació que tu has comentat, Alícia, potser una altra parella que haguessis tingut hagués experimentat gelosia i tot hagués anat de mal borràs. És humà sentir gelosia.
Claro. Bueno, això ho sent fins i tot qui té parella, no? No cal, o sigui, això sol passar, no? Mm-hmm. No ho sé, jo el que tampoc no vull que sembli és que això, una separació conscient, és una separació idíl·lica, perquè vam viure molt dolor. Vam viure molt dolor perquè hi havia molts moments que no sabíem què fer amb la nostra relació, perquè ens estimàvem. És que és una paradoja, perquè si tu... Jo crec que això és una estratègia que es fa servir. El ressentiment l'utilitzem per fer un pas, per fer el pas, que potser des de l'amor no ho faríem, aquest pas, perquè nosaltres li diem amor a lo que és por. L'Ivan i jo veiem que nosaltres ens estimàvem i que això ens confonia, perquè dèiem, jolín, però si ens estimem tant, per què no seguim com a parella? Però, clar, no volíem replantejar-ho, perquè hi havia moltes coses que no funcionaven, o que dèiem, jolín, tu tens 40 anys, jo tinc 40 també, i potser estem aquí forçant i una cosa que igual no és el que ens toca fer, però al final la proposta, més aviat, la proposta que jo faig o que he viscut és, Alicia, pots deixar les teves relacions en mans de l'amor. No hi haurà confusió, no hi haurà desordre. L'Ivan té companya, ara està vivint amb ella ja, no? I entre ella i jo, o sigui, ja quan ens vam conèixer, era preciós. Com ens vam sorprendre, com ens vam conèixer. Era bonic, i jo veig que l'amor sempre suma. Ella no té... Jo vaig a les dinars familiars encara amb ells, no? Perquè la seva família són 15 anys, ens estimo amb bogeria. A l'Aima, que és la seva parella, l'estimo amb bogeria, estima la meva filla, fem coses juntes. Llavors jo el que veig és, si és que a mi el que em nodreix és relacionar-me en amor amb les persones, sigui qui sigui, no, l'altre. Llavors, si hi ha gelosia és perquè hi ha desordre. Ella sap perfectament qui sóc i a on estic col·locada. Ella no té por de mi, en aquest sentit.
Tu, Alicia, ets admirable, eh? Però ja tens un nivell molt elevat.
Però què dius?
Sí,
dius?
Sí, molt alt. Oi,
Mon? Allà igual està.
No, sí, però
no,
què dius?
Ho diria amb tota l'admiració i amb tot l'amor cap a tu i cap al tipus de relació que has construït post-ruptura, que n'hi ha gent que ho fa i inclús...
És admirable.
És admirable i hi ha moltes... Jo treballo amb moltes parelles que després, efectivament, passen el Nadal i tal. Però jo... com a persona que treballa amb gent que trenca amb ruptures...
I també que ho has viscut en primera persona,
viscut,
com ho escrius al llibre.
I també m'estimo molt el Manel, que és el meu ex. Et diria que jo tot ho trobo bé. També trobo bé la gent que decideix que no es vol tornar a veure i que decideix que li ha dolgut tant que... O sigui, no li poso... No em correspon a mi dir que el millor és... O sigui, malgrat que el llibre es diu Divorcis amb amor, és també Divorcis amb amor a la llibertat,
i
perquè
tant.
Has dit una cosa també preciosa. Jo en el llibre ho dic, no et quedis, queda't perquè saps que que et vols quedar amb aquesta persona, perquè jo de vegades també m'expliquen les històries i dic, has pensat amb l'altre? T'estàs quedant amb ell per diners o amb ella per diners? Com se sentiria si ho sabés, no? Llavors, aquesta llibertat que li donem a la relació ha de ser sempre, no? I després pues, hi ha gent que flueix molt i després la vida també és molt llarga,
clar,
per sort, i hi ha gent que al principi no flueix i després sí que es porten millor, o quan els fills es fan grans i es distancien. Tot està bé, no? El tema és home...
Que sigui coherent,
exacte,
amb tu mateixa,
que tu
amb les teves...
i dir, és això on jo estic bé, no? Perquè
pau.
Sí, és veritat que, bueno, tampoc anem a imposar aquesta norma de que sempre un bon divorci o una bona ruptura, jo dic divorci perquè és el que entenc mm-hmm. tothom com a ruptura després, és aquella que acaba, que tothom després és amic.
No cal.
És bonic, però no cal.
Sí, jo ho veig igual, eh? Encara que jo estigui vivint això, també vull dir que no em sembla malament cap opció. L'única cosa que jo veig és ser coherent. El que sempre et donarà pau és que tu siguis coherent amb les idees que tens i amb el que tu et fa sentir bé. I a partir d'aquí, si el que et fa sentir bé és que cadascú estigui al seu lloc, de fet, jo tampoc no descarto que al llarg del temps jo deixi de fer algunes coses, no? Que hi ha un espai que es va allunyant, però ho veig com una cosa molt orgànica. De totes maneres, si hi ha algú que no està vivint això i que hi ha una altra opció, l'opció que li faci sentir bé és l'opció correcta per ell, no?
Avui a l'Ofici de Viure, ruptura de parella amb consciència, amb Montour i Alicia Sánchez Pérez, presentant Divorcis amb amor i Separació consciente, que ha publicat Rosa dels Vents i Zenit. I els fills? I els fills? Com canvia tot quan hi ha fills?
Ara quan ella parlava pensava en això. També moltes vegades la manera que tenim de vincular-nos a les nostres exparelles, per entendre'ns, té a veure també si hi ha fills o no. Perquè una relació... De vegades jo veig gent molt jove que trenca i que veus que potser seran amics o no, però que tampoc és tan important en la seva vida. Ha sigut important el que ha passat, però a partir d'ara poden passar moltes coses. Però, en canvi, quan hi ha fills, jo una frase que utilitzo molt, que no sé si a tu et fa sentir bé, és, dic, bueno, em diuen, però ara què serem, no? Perquè, clar, si ja no és el meu marit o ja no és la meva parella, i ara què serem? Dic, bueno, a mi se m'ha acut una cosa superbonica, que és el pare dels teus fills, no? O la mare dels teus fills. Llavors, és veritat que hem trencat aquell vincle de parella, però seguim tenint un vincle que és intrencable, que és que som el pare, la mare i la mare d'aquelles criatures, d'aquells nois, aquelles nenes, el que sigui. I clar, això, per mi, el divorci amb amor, quasi l'amor més gran és l'amor cap als fills. Eh? Jo el que veig que mobilitza molta gent és... Jo m'haig de divorciar, ja no puc més, o té una altra relació, jo en tinc una altra i ja no podem més, però que els meus fills... Normalment el que diuen és que els meus fills no pateixin, la gent no vol que els fills pateixin, no? I a partir d'aquí, jo li dic aquesta apel·lació a la responsabilitat, o sigui, a partir d'aquí és on pots construir una bona ruptura també, no? Perquè deixes de pensar no només en tu, sinó pensar en aquest equilibri en el qual també està l'altre, no? En el qual també està la teva exparella, perquè és el pare o és la mare de les teves criatures. I llavors aquí jo trobo que també hi ha com molt d'analfabetisme, perquè, el que dic jo, emocional, no? Perquè estan disposats, no sé, a molta gent li fa molta mandra anar a un sopar de la feina perquè toca un que és molt pesat o no sé què, però hi van, però en canvi el festival de fi de curs del col·le o de la Mona o no sé què, si va ell amb la nova parella jo no hi vaig. I dius, bueno, escolta'm, estan els teus fills allà, no? Llavors, aquest tipus de pescar des d'aquí, no? Des d'aquesta reflexió de no pensis tant en tu, que és el que fem sempre els pares i mares, no sé com ho veieu, no? Aquesta responsabilitat cap als fills, no? De dir, bueno, clar, pels meus fills jo ho faig, inclús si és una ruptura dolorosa i una ruptura que no ha acabat bé, el fet dels fills, com no hi ha ruptura, segueix, és una relació,
no?
T'obliga
a fer un moviment,
però t'obliga
emocional.
Si vols, pot ser una obligació bonica, o sigui, pot ser una obligació que t'ajudi a fer aquesta metamorfosi, a fer un divorci, molt. Jo trobo que normalment quan vas allà, a la gent de seguida, perquè clar, és veritat que són moments que emocionalment, el que tu has dit, hi ha molt de dolor i et perds una mica, llavors els fills són com la brúixola, no?
Perquè tu mateixa dius, Mont, si et divorcies la sensació de fracàs i culpabilitat no es pot evitar, perquè trenques amb la creença que l'amor de veritat infidelitat dura per sempre i et preguntes que si el teu matrimoni s'ha acabat, llavors et preguntes quin tipus d'amor era el teu. I amb tot això només afegir que hi ha un moment en què, bé, suposo que hi ha d'haver un dol, no?, en el procés de ruptura, només tenir-ho present en aquesta conversa. Sí, Alicia, anaves a dir alguna cosa?
No, escoltava i, clar, és veritat, no és el mateix fer una separació sense fills o amb fills, no? Nosaltres teníem una i la vam decidir incloure en el procés, no? Era el que ens semblava més orgànic i ella va anar sabent, ella tenia 7 anys, va anar sabent una mica sobre la marxa amb paraules i amb un nivell que ella pogués assumir, no? Però va ser preciós, la veritat. Jo el que tenia clar és que el que jo volia ensenyar-li a la meva filla estava fora del que jo li podia explicar. O sigui, ella havia de viure-ho, havia de veure, no?
L'important.
I era el més important. Jo no li tenia que menjar la olla explicant-li que si el papa ni nada, no? Jo volia que ella visqués i veiés el que és l'amor. ¿No? L'amor quan és amor, no una parella. Exacte. És que se supone, clar, nosaltres pensamos que una pareja és una relació d'amor, però igual és massa suposar. Jo a vegades...
Això et deia que el teu amor transcendeix una mica les etiquetes, a l'amor del qual parles.
Jo estic flipant, no? Jo mateixa m'escolto i estic al·lucinada perquè jo no tenia aquesta concepció tampoc de l'amor, no? El que passa que he viscut una experiència que m'ha ajudat a veure una mica més enllà de les idees amb les que jo partia, no? De l'amor, de la parella, de lo que és cada cosa. O sigui, jo sóc la primera sorpresa del que estic dient. Jo no sóc una mente superliberada de... No. El que passa que he viscut algo que m'ha transformat a mi, al meu company i a la meva filla. I de rasquis, també, com dic jo, a la meva família, que tampoc no tenien pas aquesta idea, a la família d'ell i a totes les persones que han conegut l'experiència, no?
Però... Dius, curiós, pàgina 72, curiosamente, una unión guiada por el amor, en mayúscula, no se basa en la seducción ni en la atracción física. Aunque estas también pueden intervenir, no son la causa. El amor irá invitando a los dos individuos a observar sus fueros internos, asumirlos y amarlos, y a medida que van sanando y permitiendo todos los movimientos internos que se generan, el amor les va acercando de forma paulatina y natural. Per això ho dic, que parles de l'amor com alguna cosa com que ens sobrepassa, transcendent.
Per la meva experiència em diu que sí, perquè jo visc entregada a això, li podem dir amor, li podem dir vida, li podem dir univers, més igual, una intel·ligència, una altra cosa, no? I la meva vida està enfocada en comprovar-ho. No és que jo ho sàpiga i tal, sinó la meva vida, jo vull ser testimoni de que això sigui veritat. I així com ja tinc, com sempre, entregat tota la funció que faig a nivell de la meva feina i del que faig, amb els llibres, amb tot, amb les relacions, era un clic que jo no m'havia vist convidada a fer. I això que has llegit es refereix a de cara a una nova relació, des d'on jo puc construir una nova relació amb algú, no?
Llavors dius, no estoy hablando de que debería ser natural juntarnos con quien nos dé la gana cada vez que el cuerpo nos lo pida y separarnos cuando estemos hartos de esta relación. Pero tampoco quiero decir que esta opción esté mal.
Clar, és que el que jo em vaig adonar a mesura que experimentava això i que escrivia és, això es pot confondre perquè se'n pot entendre com que entregar mis relaciones a l'amor és venga a cada uno a lo que quiera i aquesta llibertat. I jo no és aquesta la llibertat que jo estic vivint, no? No em refereixo a això. De fet, no té res a veure amb altres etiquetes ni poliamor, i com que ja veia que convidava a confusió, ho vaig voler aclarir. Per mi, jo no vull pensar-les ni dir que una cosa ha de ser ni no ha de ser. Jo l'únic que vull és relacionar-me amb els altres en amor. I sempre que jo vegi que m'estic relacionant des d'un lloc que no és amor, em pararé, m'aturaré per veure des d'on m'estic relacionant amb l'altre. I això sigui la meva filla, sigui la meva parella, tingui o no tingui, sigui la meva mare, sigui el meu veí i sigui el que sigui, no? Aquesta és la meva voluntat. I veig que es pot viure així i que hi ha un ordre natural que ningú es confon. Que si es confon és perquè jo estic con segundes fent coses rares. Si jo no estic fent coses rares, l'altra persona no se sent amenaçada per la meva presència, que això són els gelos, ni jo em passa que jo em confongui amb el que sento. Si jo no em confong amb l'amor que sento per l'Ivan, no? Nosaltres vam arribar a dir, només som dos amics que hem deixat de ser parella. Només. O sigui, nosaltres continuem sent el que sempre hem sigut. El que passa que socialment i culturalment, quan tu tens sentiments d'amor cap a algú, hi ha algo que te, i si estàs soltero, hi ha algo que diu, somos pareja, no? I ja,
i ja aquí, tenim tot, i ja la tenim monogàmia, el que això
sí,
significa.
Sí, ja està, amb tot, no, dir, tot això, decidit.
Això està tot, tot escrit, i després quan ve la ruptura et cau tot això al damunt, exacte, això que dèiem del fracàs, exacte, soc una fracassada...
I no, la família, la idea de la família.
I la importància que té la duració d'una relació. O sigui, la gent... A mi, ara mira, amb el llibre m'ha passat que molta gent em diu... Ah, sí, però jo em porto 30, com si fos una,
sí,
un
sí,
èxit, no? Que ho trobo estupendo, 30, 60, el que sigui, però 30... I llavors em venen ganes de dir 30 anys de sofriment o d'amor, perquè, clar, en si una xifra no és res. Mm. 30 anys de què?
No? Però es viu així, és
però
veritat.
L'important és que duri molt. On no, no hi ha aquesta... Mm. Bueno, clar, és que tu ets... No. És un ésser especial, no? Que té aquesta connexió amb l'amor, amb el conèixer-te a tu mateix i tal, no? Això és molt important, però no...
I la idea de família també és una... O sigui, és que tot això, una situació així de parella, és una proposta molt, molt completa i de molt potencial de deixar caure les teves idees preconcebudes, no?
La... Molt difícil, també.
Clar, però és, aquí està el joc, no? O les deixo anar o les patiré, no? Perquè, clar, si no les deixo anar i no les estic vivint, les patiré. Clar. Però si les deixo anar, em puc transformar i puc veure com els meus espais es transformen, no? A nivell de la família, jo veia que era una proposta nova, que nosaltres veiem, hola, i ara què serem, no? I quan ho parlàvem amb la nostra filla, és, anem a descobrir els tres quina forma pren ara la nostra idea de família. Fins ara la nostra idea de família era que érem tres, i de fet vam marxar junts 4 dies per despedir-nos de la nostra manera de viure en família, perquè a partir d'aquell moment, quan ja havíem decidit que els nostres camins pues, es separaven en aquest sentit com a parella, ens vam despedir d'aquella idea, perquè ningú dels tres, jo no li podia dir a la meva filla, ara serem una altra cosa, perquè no sabia
no
què serem, no?
No
tinc nom.
Tot i que del que dius, a mi només em sorgeix una cosa, que clar, s'ha de tenir molta consciència i fer-ho molt bé amb els fills per fer-ho de la manera que tu has fet, perquè moltes vegades aquest col·locar els fills en el conflicte dels adults, perquè de fet ens estem separant els adults, no? I estem trencant una relació nostra, la família segueix existint, de vegades, ostres, es poden sentir com massa implicats, clar, en una cosa que no va amb ells, no? Llavors ho deuries fer d'una manera que...
Has dit la paraula clave, el conflicte. Quan no hi ha... Quan no és conflicte, encara que hi hagi dolor, no té per què haver conflicte. És a dir, que nosaltres com a adults veiéssim cert dolor... mai no estava la Berta, per exemple, quan passava això, no? Sempre es donava que no hi era.
Però... Jo tinc una altra visió del conflicte, clar, no el veig negatiu, veig
no,
bé,
bueno,
és un moment...
No, vull dir que no hi havia situacions...
violentes o
dures,
o...
No,
cosa, sí,
sinó que hi havia una altra textura realment en el moment. No?
El conflicte és un moment de creixement, o sigui, és el que et permet créixer, no? Llavors, clar... Bueno, pots fer partícip als fills d'això, però amb molt... Bueno, clar, és que...
Tu normalment, Mon, és a dir, com a mediadora, quin paper jugues en relació amb els fills?
Clar, els fills, en principi, a no ser que ells ho demanin o que tinguin una edat que hi ha, o els pares t'estiguin dient, és que el que fem és no apartar-los, però sí demanar als pares que es facin responsables de lo seu, que resolguin primer lo seu. Perquè, clar, si tu li vas a un fill de determinada edat o en general i li dius és que hem de decidir què fem, clar, li dones un pes i una càrrega que ho has de fer molt bé, no? Llavors, el que sí fem és, un cop ja els pares tenen clar, o les mares, el que han decidit, si volen, es pot compartir amb els fills segons quina edat, perquè si tenen 3 o 4 anys és més difícil, però perquè també donin la seva opinió i se'ls escolti, sobretot perquè estem parlant de la seva vida. El que passa que els crios, si els pares els hi diuen, tu tranquil, tu no perdràs, depèn de l'edat, no? Tu aniràs al mateix col·le, seguiràs tenint el mateix grup d'amiguetes, a casa estaràs, mira, a casa del pare estaràs tals dies. Li dones menjat? Normalment els fills no demanen massa més. No sé quina és la teva experiència, però la meva, amb centenars de parelles que he fet, és que no demanen massa. I quan hi ha un criu que demana molt és perquè hi ha alguna altra cosa, sí, normalment. Hi ha alguna cosa que li està caient al damunt que no és d'ell.
Recordo, abans he fet aquest incís i m'agradaria com insistir una miqueta aspecte, perquè tu parles molt a la pàgina 89 d'aquesta, del moment de negació i de ràbia, no? Dius, una vegada acceptada la situació i superat el moment de negació i ràbia, arriba la fase de negociació, que és el darrer pas abans de consumar el divorci. Només recordar que no, això, no? Que no ens assaltem aquesta etapa en què les emocions s'afloren, negació, ràbia, el procés de dol, injustícia, impotència, no? Que bé, que dedueixo que clar, l'Alícia Sánchez ho vau viure com d'una altra manera.
Però també hi era tot això.
És el dolor al qual feies referència.
Sí,
no?
Sí. Són fases que s'han de passar.
No? Són, que sigui conscient no vol dir idíl·lic.
El que passa
que sí que és veritat que la diferència està en l'amor. I això sona com molt, com si fos l'amor una cosa en l'aire, però no. Són fets i és una presència i és una voluntat.
No? I no tens
això, la percepció... fa canviar la reacció del teu fill,
exacte,
fins i tot.
Tens raó. I hem de ser clares, vull dir, divorciar-se, trencar, fa mal. És com tots els canvis, com totes les metamorfosis fan mal. I jo, de vegades hi ha gent, però jo no vull... Danys col·laterals n'hi ha, evidentment vius en un pis, després n'has de viure a dos. No. Hi ha coses que són més complexes, però això no vol dir que d'això... doncs no ho puguis viure d'una determinada manera que et permeti, a més, després... A mi m'ha encantat el que has dit, això. Jo els hi dic moltes vegades, els fills no aprenen del que els hi dius, sinó de mestre de vida. I aquest és un moment de la vida on tu li pots ensenyar
Totalment.
Que això ho podem fer amb amor, que ho podem fer sense fer mal a l'altre, cuidant-nos tots. És molt important. És un aprenentatge per la teva filla i et felicito perquè és bonic. Jo sentir els meus fills que són grans i que ho expliquen, però a més de vegades amb massa, no? Vull dir, com que va ser tot tan fàcil i que ho van viure tan bé, però la base quina és?
Clar.
Que el seu pare els estima, que jo els estimo i que ens estimem entre nosaltres
entre
malgrat
vosaltres.
Que hi hagin altres parelles.
És que això és el que canvia tot. Clar, si no hi ha això, està clar. Per mi això és quan deies incorporar els fills,
clar.
Des d'aquell conflicte, clar, és que no té cap sentit,
perquè
és que no és lo mi... No té res a veure. Però si la voluntat és amor, si la voluntat és l'amor, llavors és que fins i tot la teva manera de compartir-ho amb els fills, els espais que ja s'obren, espais que ocorren, no? I que es dona, que tu puguis parlar amb això, o que ells ho preguntin, o que es doni tota aquesta conversa, no? Jo veig que la clave és l'amor. Jo em vaig dedicar un any a estar... Només li deia a vegades, l'Ivan i jo estàvem en una escala, això surt moltes vegades al llibre, perquè l'escalera de mi casa se convirtió en el lugar on nos sentàvamos més sovint a estar en silenci, plorar, passar aquestes emocions de i ara, i això què, i què hem de fer, tota aquesta impotència i aquesta ignorància, no?, respecte a nosaltres mateixos, i a com fer-ho. I veure que tot això, hi haurà dolor, però i si hi ha la voluntat d'amor i hi ha aquesta entrega de... Ens miràvem i deia, mira, jo no sé lo que tenim que fer, només sé que jo vull continuar entrenant-li aquesta relació a l'amor, com una manera com d'apartar una mica les meves pors, les meves creences, incerteses, inseguretats i la meva cosa personal, apartar-la una mica per veure si jo aparto tota aquesta cosa amb la que ja vinc programada, què passaria?
Què passaria?
Té aquest esperit de l'Alícia quadra molt també amb el que comenta la Mona en el seu llibre. La vida és un camí i durant el recorregut van canviant les persones que ens hi acompanyen. Dius, Mona, en el passat has compartit amb la teva parella moments de felicitat, has crescut al seu costat, has patit i has gaudit. En definitiva, durant un temps aquesta persona ha estat la teva companya de vida. Tots els moments viscuts amb ella continuaran formant part de la teva vida i la vida no s'acaba per una ruptura de parella, segueix el seu camí. És a dir, cobres el ventall.
Sí, és que la idea també és que com dipositem això que hem dit, no? La duració és el que importa. Llavors, quan fallem amb la duració i no dura, no? S'acaba, és com que tota la resta de la relació no té importància. Llavors dius, no, posa en valor tot el que has viscut, tot el que tens, segueixes sent tu i ho tens. No només els fills i les filles, que són meravellosos i que potser és el més evident, no?, del valor que t'ha portat aquesta relació, però tots els riures que has fet, tots els plors que has compartit, totes les nits, tot això, ningú t'ho pren. I de vegades, en els moments de la ruptura de dol profund, tens la sensació que això se'n va. I no se'n va amb tu, però t'acompanya. I després, bueno, per mi és molt important això, jo també ara tinc una altra parella i m'he tornat a casar, o sigui, soc reincident amb l'amor. I és veritat que tancar bé aquesta porta d'aquesta relació et permet després estar obert d'una altra manera. Perquè quan no tanques bé, és molt més complicat. No dic que a mi no em preocupa gens tenir nova parella o no tenir-la. Això no és important. Però sí que és en qui t'has convertit tu després de que t'ha passat això. Això tan important, no? En qui ets, cap a on camines, on estàs i tot el que portes, no? I això ho trobo, i jo que ho visc, ho trobo tan preciós. Jo ve la gent que quan estan en el moment de ruptura tenen unes cares, fem unes cares, no? Amb uns colors, clar, estem patint un dol. I al cap d'un any o dos els veus i dius, uau,
desplegats.
No? Normalment els trobo tan guapos a tothom. Dic, mira, que guapa era aquesta persona, que bonica, no? Perquè jo, clar, jo treballo quan estan amb el dol i són bonics també, però és un altre moment de la vida, no? I dius, veus, això, jo tinc certa sensació i sé que està molt sentit això de papallones, o sigui, estem treballant en el moment de la ruptura, estem tots molt com què és el que està passant i després pum, no? Que no vol dir que després tornem a ser cucs, perquè la vida és permanentment aquest canvi, no? Aquesta roda d'anar canviant.
Però som reincidents, sí. Utilitzant
sí.
El teu...
Sí, m'encanta. Això li donen... Ara estava llegint un llibre del Joan Garriga i li dona un altre nom que se m'ha oblidat i hi ha un antropòleg que li diu familiaritat successiva. Bueno, això també posa molt en crisi si som monògams o no, però el que està clar és que ens agrada bastant estar en parella o en poliamor o en el que sigui, en relacions. Sí, sí.
Sí, sí. Mira, m'ha agradat molt perquè abans volia dir-ho i se m'ha oblidat i és el que tu has fet referència ara. És que tu utilitzant la separació per una transformació individual. Això és una sanació. O sigui, això va ser una mica la clau de que nosaltres volguéssim caminar això, no? Perquè dèiem, jo ja, no sé, ja has passat per unes quantes parelles i ja te n'adones que el problema no està mai a fora del que estiguis vivint, no? Llavors ja arriba un moment que dèiem, és que no és una qüestió de separar-nos i canviar de persona, és que no, ja, no és això el tema, no? Bueno, almenys nosaltres ho veiem així. No és això, no és canviar de persona. Llavors podem fer això, cadascú anant pel seu compte i anar a trobar-se un altre cop amb si mateix, amb una altra, cara, no?, d'una altra persona, o anem aquí a saco, anem vamos a tope a veure'ns, a assumir-nos, a responsabilitzar-nos de tot aquest procés, de tot el dolor que hi hagi, de tot el que hi ha amagat a dins de la nostra relació, no?, i sanar a través d'aquesta situació i veure com tot un altre va passant com de forma col·lateral. I és veritat, hi ha un algo en nosaltres que ens agrada estar en parella, no? Jo tampoc no vull ara que sembla que jo sigui una superlibertat de l'amor, però no. De fet, també us dic que estic oberta a bueno, estic... Jo proposo la llibertat, i la llibertat no és respecte als actes que fem, sinó respecte a la por. La llibertat sempre és respecte a la por. Llavors, es doni el que es doni, anirem caminant a la manera que sigui.
Però ets molt valenta. La major part de divorcis es donen perquè hi ha una altra parella. La gran part, perquè la gent vivim amb la por, llavors fins que no hi ha algú que ens agrada
agafar-nos
a una altra relació. La major part.
Els llibres es diuen Divorcis amb amor i Separación consciente, de Montour i Alicia Sánchez Pérez. Senyores, ho hem deixat aquí, se'ns ha acabat el temps. Ha estat un plaer. Qui vulgui aprofundir té els vostres llibres per fer-ho. Fins una altra. Fins aviat. Una abraçada.
Gràcies.
D'aquí uns instants, Sergi Torres.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi Torres, en la recta final de l'ofici de viure, com cada diumenge, avui parlant-nos del cos. Què tal, Sergi?
Gràcies,
el cos que tu coneixes molt bé, entre altres coses, també perquè en una vida anterior eres fisioterapeuta.
Sí, això que sembla tan llunyà... Sí, fa 15 anys jo era fisioterapeuta, treballava com a fisioterapeuta.
I ja quan va començar l'ofici de viure, tu eres fisioterapeuta, fa 15 anys.
Exacte,
sí, sí.
Exacte.
Que bo.
Exacte, va ser el meu inici de connectar amb l'ésser humà a través del cos. I em va servir molt, però ja en aquell moment ja em donava compte del gran desconeixement que tenim d'aquesta eina que és el nostre cos. Si és cert que el nostre cos prové de l'origen de la vida en aquest planeta... Estem parlant d'una entitat que sé, té certa intel·ligència desenvolupada per milions d'anys. Vol dir que jo ara m'estic expressant a través d'una eina orgànica que té milions d'anys. I jo, particularment, fa 46 anys que estic experimentant aquesta eina. Però si em pregunto, hòsties, no el sé fer servir. Hi ha tota una inconsciència respecte al cos. Per exemple, com se sent el meu pàncreas en aquest moment? Què vol realment el meu cos ingerir ara? Vol ingerir alguna cosa? Aleshores, quan començo a fer-me aquest tipus de preguntes, em dono compte de que jo estic utilitzant una eina diàriament de la qual ni tan sols estic traient el seu màxim potencial. Per què? Perquè cada dia li demano que em doni el mateix, cada dia li demano, no li demano que explori noves àrees, no li demano a veure fins on arriba la seva elasticitat. I ara vaig a fer un comentari, espero no ofendre ningú, però això hauria d'estar dins de les aules dels nostres fills i les nostres filles. I atenció, que no dic que no s'estigui fent una educació correcta. Estic dient que hauria d'haver un espai on aprenguéssim a utilitzar el cos des d'un marc de referència completament diferent. Per exemple, estimar-lo. No aprenem a estimar el nostre cos. No aprenem a apreciar el nostre cos. De fet, aquest és un dels ensenyaments més grans que, al relacionar-me actualment amb el meu cos des d'aquesta perspectiva que estic presentant ara, estic descobrint. I és que quantes vegades, Gaspar, durant un dia, pensem pensaments que desprecien el nostre cos? Quantes vegades? I la pregunta és, per què? Si el nostre cos està completament al nostre servei, tota l'estona. Si l'únic que busca el nostre cos és plantejar el màxim equilibri perquè nosaltres puguem ser el màxim de feliços possibles en la nostra vida humana.
També ho busca sovint a través de la malaltia.
Per exemple, per exemple, aquí entraríem a qüestionar-ho o no. Jo penso igual que tu. Penso que el nostre cos, en la búsqueda d'aquest equilibri, presenta certa sintomatologia, cert desequilibri, que en realitat està buscant un equilibri més profund. Ens està cridant l'atenció perquè la situem a cert espai, a cert procés fisiològic, a cert òrgan, no? Aleshores, tot això hi ha una intel·ligència que desconeixem absolutament. I és una intel·ligència que està completament vinculada a la natura. Per tant, ostres, tenim un cos, atenguem-lo i, sobretot, sobretot, aprenguem a estimar-lo.
Gràcies, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.